Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Els nens aprenen a somriure dels seus pares. Shinichi Suzuki, violinista i pedagog japonès.
Aquí comença el Tertúlia en acústic, la clàssica a peu de carrer, un programa que intenta, com el seu nom indica, apropar la música clàssica a tothom, sense pors a preguntar, ni cap barrera per deixar-se portar per l'emoció de la música. Són més de 30 capítols en què hem après moltes coses, però el més important és saber gaudir de la música. Part fonamental d'aquest objectiu són les nostres guies musicals, grans intèrprets que comuniquen també molt bé. I ells, elles, són la pianista Cristina Casale. Hola, Cristina.
Hola, Jèssica.
I la flautista Patricia Deno.
Què
Hola,
tal?
Patricia.
Hola, Jèssica.
Avui, un mètode molt especial per aprendre música. Ja ho has mig dit a l'inici amb la frase, però aviam si aquí la gent, a l'oient, li donem més pistes. Jo amb això no arribo, eh?
No. El que estem escoltant és el leitmotiv, diem, d'una metodologia que va sorgir a mitjans del segle XX del doctor Shinichi Suzuki, un senyor ja nascut abans del segle XX, però un trencador amb l'àmbit de la pedagogia i de l'aprenentatge musical per nens de 3 anys, inclús va fer experiments per nens per l'aprenentatge i l'escolta de nens de mesos de vida, inclús, no? Però, doncs, dono pas a la Patricia que us digui una miqueta la biografia d'aquest senyor, Shinichi Suzuki, i després continuem.
Avui, Cristina, ens il·lustraràs tu, perquè, a més, he de dir que la Cristina em fascina quan parla del mètode Suzuki, de la qual sóc bastant més desconeixedora pel motiu de que el meu instrument no està tan arrelat a aquesta metodologia, gràcies, Jèssica. Com sí que ho estan el violí, el violoncel i el piano, però ara tot just m'acaba de dir que la flauta a poc a poc ja es va introduint.
Es va introduint aquest mètode, perquè aquí no s'escoltava fa molts anys, no? Mm-hmm. Coneixem primer el seu creador?
Sí. Doncs mira, Jèssica, Shinichi Suzuki va néixer el 15 d'octubre del 1898 a Nagoya, Japó, i va morir el 26 de gener del 98, 1998, a Matsumoto. O sigui, jo va tenir una llarguíssima vida, eh?
100 anys. Però... 90... Sí, sí, sí. I va estar actiu molt, molt, molt de temps, fins gairebé als seus últims dies de vida.
Va ser un violinista i un pedagog musical japonès, creador del mètode Suzuki per l'aprenentatge musical. El seu pare era luthier. I encara que la seva vocació musical no va ser precoç, el fet d'una infància envoltada d'instruments musicals, això sí que va ser decisiu. A 1915 va iniciar els seus estudis de violí al Conservatori de Tòquio. Va ampliar els seus coneixements a Europa i a 1924 se'n va anar a Berlín, on va ser anomenat deixeble de Karl Klinger. Durant la seva estada a París va conèixer el cellista català Pau Casals, tècnica la qual va assumir rapidíssimament. Va tornar al seu país d'origen el 1932 i va començar la seva carrera com a pedagog en el primer lloc d'ensenyament allà mateix. En 1945 es va fundar l'Institut d'Investigació, que era una entitat destinada a descobrir joves talents en els diversos camps de la cultura, i allà va poder desenvolupar uns mètodes pedagògics que arribarien a ser fins i tot adoptats pels conservatoris occidentals posteriorment, apuntant a l'ensenyament especialment per piano, violí i violoncel.
Mm-hmm. Fem una pregunta sobre el mètode, vinga, va.
Tu has experimentat no com a mare, no? Com la part de mare.
Sí, bé, el meu interès per mètode Suzuki es va despertar quan vaig ser mare i volia doncs, que els meus fills aprenguessin música de manera precoç, perquè doncs, així va ser a la meva experiència. Jo tenia l'entorn a casa meva molt musical i va facilitar les coses, no?, perquè em plantés ràpidament el piano. Aleshores, doncs, vaig estar investigant a veure quin mètode hi havia per poder doncs, contagiar la meva passió per la música.
Recordem a la teva biografia que a tu la música, el piano, era com una part més de la teva família, de casa teva, la teva mare. Exacte. Tocava sovint el piano, uh-huh. I per tant no era una cosa diferent al dia a dia familiar.
No, era el més normal.
I això era el que buscaves.
Sí, exacte. I aleshores doncs, vaig estar informant-me, mirant per internet, i vaig trobar doncs, el mètode Suzuki, vaig investigar, i em va semblar molt curiós, no?, que d'aquest mètode doncs demostrés que pot ser possible doncs poder ensenyar un instrument a un nen de 3 anys o menys. Estem parlant de començar a tocar l'instrument molt abans d'aprendre el llenguatge musical, doncs per la mateixa raó que una mare ensenya el llenguatge al seu fill, no? El primer que fa el fill és practicar la parla, no es posa a escriure, no?
Exactament.
I d'aquesta manera doncs, se li educa de manera natural amb aquest cervell tan potent de 3 anys que està amb ganes d'absorbir tot el coneixement.
Com una esponja.
I tots els estímuls, és una esponja. Doncs de manera natural els nens doncs, van assimilant la música que escolten.
Perquè normalment, pel que tinc entès, els nens en les escoles de música tradicionals o occidentals, el nen fa sensibilització musical, si en fa, i als 6 anys, 7, 8, i escull instrument i a la vegada estudia el llenguatge musical.
I depèn de quin instrument, perquè, per exemple, en el meu cas, jo quan vaig començar flauta, a mi em van deixar començar amb 10 anys, però en principi perquè els meus pares s'hi van posar molt perquè jo era molt tossuda i volia fer flauta, però fins als 13 no em deixaven. Ara sí que el tall d'edat ha baixat una miqueta, però per exemple un nen que vol començar a estudiar tuba no pot estudiar als 6 anys tuba perquè és un instrument molt gran i físicament no pot. Llavors, si no és per una raó física, sí que de vegades els instruments venien després. Ara m'has fet cridar l'atenció, Cristina, perquè és veritat que un nen juga.
Sí,
saps?
Per ell és un joc, és el que em passava a mi. Per mi el piano era un joc, absolutament.
Exacte, és allò que deien, els llatins deleitare prodesse, que aprèn divertint-te, jugant, no?
De fet, clar, tocar un instrument en anglès és to play, o en francès és jouer,
sí,
no? És jugar.
Exacte, i clar, sí que per un nen jo crec que ha de ser fantàstic començar per un instrument i a partir de l'instrument entendre el llenguatge escrit de la música, etc.
És més fàcil,
i no al revés.
Segurament, entendre el llenguatge, moltes coses que no són, que són teòriques, però si ho saps a la pràctica,
exactament,
és molt més fàcil que...
És com l'aprenentatge d'un idioma, ja tenim latent amb la facilitat que els nens amb 3 anys poden ja familiaritzar-se amb un idioma com l'anglès, per exemple, o el francès o l'alemany, el que sigui. Aleshores, la música és un llenguatge més. L'avantatge és que és un llenguatge universal. I aleshores, doncs, per això els nens també ho aprenen d'aquesta manera tan fàcil.
Posem-nos, per exemple, un pare-mare que vulgui doncs el seu somni o el seu tema pendent sigui tocar el violí, per exemple. És fantàstica aquesta oportunitat, també, no?, per fer-ho al costat del seu fill o filla.
Sí, el senyor Suzuki va tenir, jo crec que la revelació o la base és el lligam emocional amb el fill, que és molt més fort quan té 3 anys que no quan té 8 o 9. I aleshores, doncs, a la classe, a la primera classe, el professor ensenya al pare o la mare, que estarà sempre a les classes i després està a casa també practicant amb el nen, no? Però el primer és això. Llavors el pare o la mare agafa un violí que és un setzau, és un violí petitoníssim, un pin, que li dic jo.
I que és un violí específicament per a nens?
Per nens petitons.
Sí, això és un avantatge. Clar, la tuba, suposo que no hi ha fabricació...
Hi ha tubes petites, sí, les fan, però bé, però segueix sent un monstre d'instrument.
El violí, els 16 aus, suena a rayos, eh? O sigui, realment, clar, és molt, molt agut, però a totes vegades la finalitat és que és un instrument adaptat pel nen de 3 anys, no? Però el nen no és el que comença la primera classe, sinó que és el pare, i el nen simplement volta per allà, pinta i simplement, doncs, ha d'aprendre a tenir un respecte de saber estar allà. I després el pare ha d'estudiar a casa, o la mare, i el nen veu com estudia, el pare, la mare. I llavors, de manera automàtica, més tard o més d'hora, el nen sent l'interès de fer allò que està fent la mare o el pare, i demana aprendre el violí. Ell es pensa que ha estat decisió pròpia, però evidentment hi ha hagut una manipulació
completa. Però és molt curiós perquè és molt lògic el que dius, perquè és una mica quan a un nen no el pressiones com a mare o com a pare, el nen sempre serà més fàcil que tingui ganes d'acostar-se allò. És com, per exemple, els pares que tenen l'hàbit de llegir, de seure a la butaca a llegir o estirar-se al llit a llegir. Quan els nens tenen pares lectors, normalment els nens són lectors, sense que els pares els llegin de dir, mira, nen, has de llegir un llibre perquè és bo per tu. Aleshores, la música, com ho planteja la tècnica i com ho estàs explicant, Cristina, també va per aquí.
És així. Llavors, a ell se li va ficar al cap que havien de tenir les peces per aprendre, se les havien de sentir el màxim de vegades possibles, perquè així, d'aquesta manera, també s'educa bé l'oïda, i amb una boníssima interpretació. Ell sempre deia que les versions han de ser sempre les màximes, les millors. I aleshores, doncs, en aquella època no hi havia aparell de CD ni res, ja, amb un aparell de cintes va crear, doncs, unes gravacions que donava als pares, que havien de tenir, doncs, un reproductor també a casa, i posar-li al nen dia sí, dia també, no en un moment específic, sinó el posava en la sala de casa, i el nen, sense fer res, ell jugava, sopaven, totes les activitats diàries amb aquella música de fons. No sé si ho heu provat, però si alguna vegada esteu sentint constantment una música, bé, això passa moltes vegades
amb la música
comerços.
Que posen els veïns, que sempre posen la mateixa cançó de reggaeton fins que acabes fregant els plats i cantant-la, exemple.
Doncs exacte, ja la tens que t'arriba, no, l'oïda, a dins de les venes, intravenosa.
M'estic imaginant a la flautista Patricia Deno fregant els plats cantant reggaeton.
Déu meu, és que odio el reggaeton, ho dic aquí públicament sense cap por, però és que de debò, cada vegades tens veïns que a més tenen una obsessió per posar sempre aquella cançó i dius, no, m'ho crec. I al final és o et pot la cançó a tu o et sumes i dius, mira, va
la ballaré fins i tot.
Vinga.
Doncs, del reggaeton al mètode Suzuki.
Estàvem parlant de la màxima qualitat. Bé, bueno, simplement això, tot el que escoltes doncs t'influencia, evidentment. Llavors, el millor és que es cregui un entorn de la màxima qualitat artística, de valors i a nivell emocional també. I bé, doncs això, aquest mètode d'una persona, doncs imagineu-vos la cara dels altres mestres quan estava fent aquests invents amb les cintes, amb les músiques, el senyor Suzuki, i tenia plena confiança que això sortiria bé. I bé, van passar els anys i aquest mètode cada vegada més, doncs, es anava fent ecos de la preparació que tenien aquests nens. I m'agradaria que posessis, Jessica, un speech de Pau Casals que va anar al Japó, no?, quan va conèixer el mètode, el senyor Suzuki, després es van quedar en contacte, no?, i van anar al Japó per escoltar un concert de Bach tocat per nens d'entre 8 i 9 anys.
Ladies and gentlemen, I assist to one of the most moving scenes that one can...
Aquest és un speech que va dir després d'escoltar els nens.
...has a much more importance than it seems. I don't think that in any country in the world we could feel such spirit of fraternity, of cordiality in its...
La traducció d'aquest speech de Pau Casals ve a dir que el que estem contemplant avui té molta més importància de la que sembla. No crec que cap país del món poguéssim sentir aquest esperit de fraternitat i cordialitat. Sento en cada moment que tinc el privilegi de sentir en aquest país la prova del desig d'un món millor. Això és el que més m'ha sorprès d'aquest país. Que meravellós és veure aquesta gent que canta i que els nens creixen amb sentiments nobles. La música no només és per ballar o disfrutar, sinó que també per alguna cosa molt més elevada. Potser la música salvarà algun dia el món. M'agradaria dedicar tota la meva admiració i respecte i les felicitacions a tots els mestres. Una altra cosa que em fa feliç és dir que el Japó és un gran país, no només per la indústria, la ciència i l'art. Japó, el cor del cor, i és això el primer que necessita sempre la humanitat.
La Patrícia ha anat una miqueta més ràpida que el Pau Casals. I això que l'hem editat, perquè hi havia molta pausa enmig, li costava una miqueta l'anglès.
Estava molt emocionat, també, perquè la primera vegada que veia doncs, aquell resultat en nens de 8 anys, que ara ja sentirem algun exemple.
M'ha impressionat molt això, Cristina. No sabia d'aquesta anècdota de Pau Casals, que va tenir contacte amb el senyor Suzuki i que tingués aquesta... Perquè Pau Casals és una miqueta un referent artístic i humanitari per tots els músics. Jo crec que no hi ha cap música en el món que no pugui prendre una miqueta ensenyament dels valors d'aquest gran home, no? I realment em sorprèn molt gratament, no?
De creure en un mateix, no?
Exactament.
Mira, ara el que toca és potser sentir una mica més de música. Sentirem primer doncs, una peça del primer volum, que això ho aprenen nens de 3, 4, 5 anys.
Fixa't,
que és la Gavotte de Gossec. Si em deies que tenies preguntes, digue'm.
Sí, jo et volia fer una pregunta. Ara faré una miqueta, Cristina, d'advocat del diable, val? Perquè jo penso, ostres, jo seré mare en 2 mesos i mig i m'agrada molt tota aquesta filosofia. A part, tinc també una predilecció per aquest país, que per sort tu, Cristina, estimada, i jo ens n'anirem de gira l'any que ve.
Sí.
I m'agradaria saber com compatibilitzem avui en dia amb l'estrès que portem les parelles, el pare, la mare, els nens, els col·les, les feines i tot, el mètode Suzuki. I et dic que era una pregunta
amb un
diabòlica.
Nen o nena de 3 anys.
És una pregunta fantàstica.
Molt bé.
Aprens a prioritzar. El que et demana Suzuki és una regularitat cada dia per estudiar el que es pugui. Mitja hora és l'ideal, però si no, 20 minuts o 15 minuts. El que tu li ensenyes al teu fill és no que aprengui la música, les dades, el contingut, sinó el valor. Llavors, això és el que més importa. No em diguis que no tindràs 15 minuts diaris pel teu fill.
Home,
això està clar que sí.
I més i tot, perquè
exacte.
Realment tenir fills quan no tens 15 minuts per dedicar-los, jo, francament, això tampoc
exacte.
Ho entendria.
I poder compartir una exacte. Experiència
això,
no?
Sí.
I una activitat com és la música amb
que
el teu fill.
Que no és fàcil quan tenen 3 anys, perquè quan té son, de vegades tenen una rebequeria, quan hi ha d'altres que no volen agafar el violí, però forma part de l'aprenentatge comú, tant del pare com del fill, per veure la dificultat de l'instrument, perquè de vegades sí que m'he trobat amb pares que no són músics, que apunten el nen a música i veuen, ai mira, això t'ha de sortir més així o més aixà. Sí, però tu has provat, tu ets conscient de la dificultat que això comporta. Jo com a músic, quan vaig començar a experimentar, jo, doncs realment te n'adones de la dificultat que és doncs, manegar-se amb tot i també del potencial increïble dels nens.
Tu vas fer violí.
Jo he fet violí, piano i cello, els tres.
Els tres, eh?
Sí, les tres especialitats. I és per això que em va fascinar moltes coses, perquè doncs, vaig viure l'entorn i l'ambient camuflada. En teoria, no era músic, no?
Les professores no sabien que...
No, les professores també ho sabien, però en principi m'agradava doncs, estar en aquell ambient i la meva faceta de músic mantenir-la una miqueta al marge, perquè el nen tampoc doncs, se sentís... La idea és que al nen li agrada que el pare doncs, no sàpiga tampoc tocar l'instrument.
Però no és obligatori, no? Saber, o sigui, no és necessari saber música. O haver...
Al contrari, està pensat millor. Perquè és millor si no saps Clar. Música. Està pensat.
Bueno, de fet, el teu fill llavors es posa al mateix nivell que tu. Es crea com una, jo crec, com una simbiosi molt sana, una competició sana, de dir, és que el meu papa i la meva mama no tenen ni idea, saben tant de tocar el violí com jo, i per tant estan aprenent a veure com ho fan. Ai, ho vaig intentar de fer jo ho veig així, no?
Sí, sí, i ells, la cara de satisfacció de veure que estan fent una cosa millor que tu... Mm-hmm. Això és impagable per ells, perquè, clar, tu saps moltes coses, els hi dius totes les, com ha de ser, no? I en canvi,
una
si hi ha una cançó per davant teu, doncs això ja és lo más.
Una altra pregunta, Cristina. I què passa quan estem parlant de nens que comencen als 3 anys, comencen a desenvolupar el mètode amb la mare, amb el pare, amb els dos, etc. Què passa quan el nen ja té 10 o 11 anys i ja comença a tocar més? En quin moment els pares deixen l'instrument?
Jo m'he trobat de tot. Hi ha mares que segueixen fent la formació per si mateixos perquè estan feliços de que se'ls està educant l'oïda, no al mateix nivell que el nen, molt més ralentitzada, que poden, si és en piano, que poden tocar amb les dues mans, és com si fos també el més. I llavors, doncs ells continuen, potser acaben... Sí que és veritat que és com una piràmide, que acaben molt pocs pares, però n'hi ha. O sigui, jo conec d'una mare que ha acabat el llibre i la seva filla i que toquen juntes en orquestra amateur, però toquen juntes.
És com el tema pendent,
maco.
No? Vosaltres, que sou ja músics, jo tinc, per exemple, aquest tema pendent, que no sé quan ho resoldré, però el tinc pendent.
Mira, la major sorpresa que es porten tots els pares, una mica el punt en comú, que quan m'han comentat, doncs... La sorpresa d'aquest mètode és veure que ells també aprenen.
Clar, és fantàstic.
Perquè l'aprenentatge pot ser més ràpid o menys, però és independent de l'edat.
I l'experiència d'aprendre un altre instrument, Cristina?
Sí.
Perquè vas haver d'aprendre a agafar un violí, un cello, el piano no, però
sí.
Quina va ser aquesta...
Primer una motivació per mi i després, doncs, clar, la base musical, el llenguatge, l'oïda formada em dona molt avantatge, però d'altra manera després hi ha la part física, per exemple, ergonòmicament un violí, doncs és que no té res a veure amb el piano, que sí que el meu fill, de tant en tant, quan estudiàvem junts, sí que és veritat que no m'esforçava gaire perquè és millor que ell estigui per sobre, no? O que pensi que jo no tinc l'avantatge de la música, però de vegades sí que em deia, mama, ho estàs fent malament de veritat o de mentida?
No saben res.
A tu, a priori, Patrícia, sí. Quin instrument et cridaria més l'atenció?
Jo el cant. Jo...
També n'hi ha de Suzuki?
Sí, jo el cant, jo sempre és el que m'ha tirat molt, m'agrada molt la trompa també, m'agraden molt els instruments de vent, els instruments que es creen des de l'aire de dins del cos. Òbviament el violoncel és un instrument que adoro també, i la viola m'agrada moltíssim pel timbre i tot això, sí.
Jo crec que mica en mica s'aniran incloent, no?, instruments en aquest mètode.
Bé, jo des que estic, vaig submergir-me en l'àmbit i Suzuki, penso que és el futur, realment.
Anem a escoltar algun exemple de...
Sí.
Abans deies...
Mira, anem a escoltar una adaptació de la Gavotte 1 i 2 de cello, de Johann Sebastian Bach, a càrrec dels alumnes de l'Institut Suzuki d'Alemanya.
Thank you.
Heu vist doncs, aquest grup de nens, d'alumnes de l'Institut Suzuki, Institut Suzuki d'Alemanya, i us proposo també tornar a escoltar un altre àudio d'una classe col·lectiva, que és un altre punt clau de la pedagogia Suzuki. A part de les classes individuals, un cop per
setmana...
Aquí el tenim a primera
sí, sí. Jo
carai, també.
Espera un moment, un momentet, Jessica, que està ja impacient per saber com sona.
A mi això m'espantaria, eh? Si sento això i em diuen, fes un concert, ostres, no ho sé jo,
eh? Molt amable. Doncs bé, les classes col·lectives també són fonamentals, i un cop la setmana, o cada 15 dies es fa aquí, però l'ideal és que un cop la setmana es reuneixen tots els nens i toquen conjuntament, doncs, per prendre aquest valor també de respecte pels altres, a tocar i escoltar els altres. I aquest és un exemple del doctor Suzuki, que el que fa és en nens d'entre 6 i 8 anys els hi posa doncs, un concert de Bach, i ells han de començar a tocar, i quan ells els avisa que fa un clap, una clapada
amb les mans,
paren de tocar. La música segueix, i quan torna a clapar les de mans, els nens s'han de tornar a enganxar la música. És un joc. Llavors, totes les classes col·lectives tenen mil i un jocs amb la música, que per mi han estat inspiradors, no pels meus fills, sinó per estudiar jo mateixa.
Clar. No, a més a més té una cosa boníssima, això, i és que motiva molt, treballa molt la concentració quan estàs esperant per tocar i quan has d'entrar a tocar. I a part,
el ritme, molt bé la
i el ritme intern també, perquè el ritme, la pulsació interna, l'has de tenir quan toques, però l'has de tenir també quan no estàs tocant i estàs escoltant els altres músics, per saber que entraràs, tornaràs a tocar, entraràs amb el teu playing, diguéssim, a tempo, i ho faràs al mateix temps.
Concerto no sangakusho, motor test, atama no test, yarimasu. Yahari piano to onnaji you ni kei tadaitara patto tome, kei tadaitara doko demo hikeru teiyu, koyu nouryoku wo yappari o asobi hanbun toshite, kodomo tachi tanoshiku yatte orimasu kara, sore wo okki itadakimashou. Sore dewa yoi shite kudasai. Ii ka ne? Teipu to issho ni awasete, soshite tobikomu wake ne.
Bé, què us ha semblat aquest joc?
Increïble.
És boníssim.
Increïble. L'afinació, el tempo. Però m'estàs parlant en sèrio que aquesta orquestra està formada per crios de 6 a 8 anys?
Sí, perfectament.
Carai, tu.
De 6 a 8 anys.
El sentit del ritme és impecable, eh? I el sentit del domini del ara paro, ara toco, increïble.
Un hàndicap que té el mètode Suzuki, si no es controla, és el moment d'aprendre el llenguatge musical, perquè molts nens s'acostumen a aprendre d'oïda, a la memòria els hi funciona molt bé, perquè tot això sempre és de memòria, i aleshores els hi fa mandra llegir.
Clar.
Llavors, això és una cosa que s'ha de tenir cura i s'ha de controlar, perquè quan ja comencen a tenir doncs, un nivell de violí una miqueta ja
desenvolupat,
fluid, sobre els 6-7 anys, sí que ja és necessari que facin i obligar-los a llegir música. Molt important.
Que curiós, és tot el contrari de l'escola occidental, no?
Sí.
Que sembla que necessitem a tota hora una partitura perquè no sabrem tocar de memòria, que després, òbviament, n'aprens, però no t'ensenyen a fer això, t'ensenyen a dependre del paper que tens davant.
Llavors, un art abstracte, com és la música, és important de començar a aprendre-la de manera abstracta. Doncs m'agradaria que ens acomiadéssim amb la Gala Suzuki al Royal Albert Hall de Londres d'aquest any, 2016. Tinc el privilegi de tenir un alumne que va tocar allà, i que es van reunir 1.400 músics tocant doncs, el Twinkle Twinkle, que és el tema amb el que hem començat el programa. I doncs era una festa. Tocar, veure tota aquella gent en conjunt, i veure doncs, que caien uns globus al Royal Albert Hall, i de veure la música amb tant d'amor i tanta harmonia.
Doncs em sembla que jo ja tinc deures per anar després a mirar, aviam, una miqueta més d'informació.
Anima,
jo em puc anar a provar-la i fer aquest tema pendent que tinc, com
Perfecte.
A mínim. Doncs Patricia Deno i Cristina Casale, com sempre, un plaer al Tertulian Acústic, la propera més, aquí a la Clàssica Peu de Carrer. Fins
Moltes
la propera.
Moltes gràcies.
Adéu, Jessica.
Adéu.